Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Són les 8 del matí, és dimecres 21 de gener del 2026. Enrere queden les pluges. Això sí, les temperatures avui han pujat una miqueta. És la notícia més destacada. La humitat a dalt de tot. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel. Doncs sí, temperatures un pèl més altes. Tenim ara mateix 3 graus sota 0 a Vall de Núria. En tenim 0 a Das, 3 graus positius a Camprodon, 4 a Ripoll i a Sant Pau de Segúries, 5 a Les Preses, a Montagut i a Santa Pau, 6 graus a Olot. També a Mieres i a la Vall d'en Bas, 7 a Besalú, 8 graus a Girona i a Castellfollit de la Roca, 9 a Banyoles i a Figueres i 10 a Roses.
Doncs vinga, abans de previsió del temps, Dani Ramírez.
Pot ser un dia de núvols i clarianes. La temperatura baixa de matinada, puja una mica de dia i molt poca pluja o poca nevada. I dijous torna a passar un front, ja no és llevantada, ve de nord-oest, pot tornar a ploure una mica, nevar cap als 1.000-1.200 metres i a la tarda també alguna estona de sol. En definitiva, tenim en renou amb aquesta llevantada que avui arriba al seu màxim amb molta aigua acumulada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Per tant, 125 el nombre de consellers i consellers d'aquesta corporació i 13 el nombre legal per la majoria absoluta. De conformitat amb els resultats de l'escrutini ara comentats i d'acord amb l'article 22 del TIC refós de la Organització Comarcal de Catalunya, es proclama el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, el senyor Albert Danés i Casal Prim, del grup Junts Compromís Municipal.
Albert Danés promet treballar pel consens i demana generositat a totes les forces polítiques per afrontar els reptes de futur. Ho ha dit en el seu primer discurs com a president del Consell Comarcal de la Garrotxa després de la presa de possessió del càrrec que ara sentíem en el ple extraordinari celebrat aquest dimarts. El seu nomenament ha comptat amb el suport de 21 dels 25 consellers. El PSC i la CUP han votat en blanc repetint la fórmula del 2023 amb Santi Reixac. A l'hora dels discursos, el nou president del Consell Comarcal de la Garrotxa ha dit que cal treballar en la seguretat ciutadana i en reforçar els serveis d'emergències.
Treballarem les maneres per avançar en temes com la seguretat ciutadana. I també un altre tema important i que avui és d'actualitat és la necessitat d'articular un bon servei d'emergències i de protecció civil amb una mirada comarcal.
La possible reordenació del mapa sanitari encén les alarmes al Ripollès.
Esquerra Ripollès adverteix dels efectes negatius que podria tenir aquest canvi sobre l'atenció sanitària a la comarca i defensa la necessitat de preservar el mapa actual que inclou els municipis de Sant Joan de les Abadesses i la Vall de Camprodon.
Escoltem la secretària de Política Municipal d'Esquerra, Chantal Pérez.
D'entrada, preocupació i sorpresa. Hi va haver aquesta intervenció el Consell d'Alcaldies de la Gerència i aquí és quan ens assalten totes les alarmes en veure, no? Doncs el que ens expliquen, que és que si se'n van a Sant Joan i la Vall de Camprodon, pràcticament l'Hospital de Can de Bànol quedarà desballestat i evidentment doncs hi haurà pèrdua de serveis no només per la resta que quedarem, sinó fins i tot una pèrdua de serveis hi haurà també pels que se'n vagi. I pensem que això, doncs, hem de lluitar perquè hi hagi una reflexió.
Recordem que aquest nou mapa sanitari, això és un estudi, contemplaria que Sant Joan de les Abadesses i la Vall de Camprodon passarien a tenir com a centre de referència l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, abandonant l'Hospital de Can de Bànol. El futur dels territoris d'alta muntanya podria viure un punt d'inflexió amb la nova llei d'alta muntanya que prepara el govern de la Generalitat.
Es tracta d'un avantprojecte que vol actualitzar la normativa vigent i adaptar-la a la nova realitat i als canvis que s'han produït en el territori durant més de 40 anys. Aquesta nova llei es considera pel Consell Comarcal del Ripollès una eina per obtenir més recursos en matèria d'habitatge, eficiència energètica, entre d'altres.
El conseller comarcal de Cooperació Municipal és Enric Pérez.
Metre aquesta llei, per exemple, al Ripollès, doncs és dotar-nos de més recursos, per exemple, en matèria d'habitatge, de poder donar suport. Hem de pensar que molts dels municipis que es troben en aquest entorn de l'alta muntanya són micropobles, amb molt pocs recursos tècnics i també econòmics, i per tant el Consell Comarcal ha de fer aquest paper de donar suport i a través d'aquesta llei de ben segur que tindrem uns recursos per dotar-nos de més personal, de més tècnics que puguin fer aquest treball compartit doncs, en matèria d'habitatge, també a través de l'Agència Ripollès Desenvolupament, doncs, a treballar aquests projectes que poden tenir un finançament.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols farà millores a la zona de la pista esportiva.
És una de les principals inversions per aquest 2026. L'Ajuntament de Sant Feliu compta amb un pressupost superior als 2.200.000 euros per aquest 2026. Pel que fa a l'estat financer de l'Ajuntament, l'alcalde diu que tenen al voltant d'un 40% de deute i que la situació és estable.
Principalment es tracta de millorar també els accessos, per persones que tinguin problemes d'accessibilitat, doncs, que hi hagi facilitar els accessos. També s'ha d'arranjar, doncs, el punt entre la pista i el camp de futbol, que en aquest cas hi ha una zona que està, que hi havia una antiga rampa i que està en mal estat, i tot això s'ha de treure, s'ha de planar, fer una mica de zona, unes miques de grades.
Les empreses de Sant Aniol de Finestres pararien els camions a l'hora del bus escolar si s'apostés per una ampliació de la carretera.
És el que ha assegurat l'alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres. Diu que aquesta proposta ha arribat a la Mancomunitat de la Vall del Llémena, però diu que el problema que hi ha és que els municipis i plataformes contràries a l'ampliació de la carretera fan inviable que la proposta pugui tirar endavant.
Ara hem presentat un programa que a l'hora dels busos escolars pararien els camions aquelles dues hores de pujar i baixar el bus escolar de les Planes i el de Sant Gregori. Ja han fet aquesta oferta, però esclar, si la resta de la comunitat, de la Mancomunitat, no volen que es vagi a carreteres i s'obligui a carreteres a arreglar la carretera, si no volen això, les empreses no estan d'acord a fer l'altre tampoc.
El preu per metre quadrat a Ripoll continua per sota dels 1.500 euros, sent un dels 10 municipis de la província que es troba en aquest rànquing.
No obstant això, des de l'any 2020 el cost en l'habitatge no ha parat de créixer. Fa 5 anys estaven uns 1.100 i 1.200 euros. L'increment es deu per múltiples factors i difícilment es preveu que es reverteixi. També s'està detectant un canvi en el perfil de les persones interessades en venir a viure a la capital, matrimonis en edat de jubilació que venen del Maresme buscant un canvi en el seu model de vida.
En Josep Maria Franquesa és propietari d'Immobiliària Franquesa.
Qui vulgui tenir una mica d'estabilitat a la vida, tampoc li agrada, doncs, cada 5 anys haver d'estar renegociant les condicions dels seus lloguers o haver-se de moure d'habitatge, no? Aleshores és molt més còmode per la gent poder comprar i poder tenir una vida molt més estable. Això fa que hi hagi una demanda bastant alta, però no surten al mercat habitatges amb la mateixa quantitat. Aleshores això va empenyent els preus cap amunt.
Els veïns i veïnes de Sant Joan de les Abadesses podran participar en un estudi de salut pública que té per objectiu recollir dades fiables de salut i condicions de vida del poble.
Els voluntaris que s'hi presentin seran sotmesos a un control anual de salut molt específic i dividit en franges d'edat per conèixer la realitat de la població. La intenció és començar a seleccionar voluntaris durant el mes de febrer.
La Vanessa Pau és regidora de Salut.
És important que hagin triat Sant Joan perquè fins ara ho feien sempre a grans ciutats. Però ara han vist, doncs, que és important també veure què passa a petits pobles, a pobles de costa...
La capella del Roser ja és dels veïns i veïnes de Sant Feliu de Pallerols.
Ajuntament i Bisbat ja han arribat a un acord. Ara l'Ajuntament té previst fer millores al teulat i en un futur poder-hi guardar els gegants, els cavallets i la molassa. La primera fase d'obres té un cost que ronda els 70.000 euros.
És mig quart de nou. L'Ajuntament d'Olot organitza més d'un centenar d'activitats per celebrar la Ciutat Europea de l'Esport del 2026.
Les xerrades temàtiques, les sessions magistrals i els reptes esportius seran algunes de les novetats esportives per als pròxims mesos. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot és Daniel Sellabon.
És un espai molt transversal i, per tant, quan parlem d'esport, quan parlem d'activitat física, el que estem parlant també és de benestar dels veïns i les veïnes, de totes les edats, de la salut, estem parlant també de la inclusió, estem parlant d'educació i de formació, estem parlant també de territori de prosperitat i, per tant, el que volem, el que hem intentat, és que en aquesta agenda que avui presentem d'aquest any 2026 hi trobem activitats esportives que puguin donar resposta a aquesta mirada transversal.
I avui hem de parlar del Barça, perquè la candidatura de Nosaltres Barça, que opta a governar el club, ha fet parada a Ripoll per explicar el seu projecte.
El grup encapçalat per Víctor Font ha organitzat una xerrada a la sala d'actes de la UIR per conèixer les inquietuds de la trentena de socis i simpatitzants culers que s'hi han aplegat.
Bàsicament, el que nosaltres portem temps treballant i estem contents perquè cada dia falta menys que sigui així, és que el Barça pugui tornar a ser de la seva gent. Creiem que és imprescindible que el lideratge del Barça, en comptes de ser personalista, de que tot es treballi des d'un punt de vista molt presidencialista i molt personal, puguem ser un club que al final representa tota la seva gent i assegurar que posem el soci com a prioritat principal i que això al final ens permeti el que volem els culers, que és guanyar.
Les 24 hores de muntanya del Centre Excursionista d'Olot compta amb un total de 61 quilòmetres i més de 2.700 metres de desnivell positiu.
Enguany, el centre neuràlgic de la prova serà Sant Joan les Fonts. Des de l'organització esperen poder reunir unes 250 persones al cap de setmana del 31 de gener i l'1 de febrer. Un dels membres del Centre Excursionista d'Olot és Enric Soler.
Etapes, per tant, tenen una durada de 5 hores, 4, 5, 5 i mig, 6, i depèn de la distància, no? Això ja no ho podem calcular exactament nosaltres, clar, són punts, són voltes, i que té la seva distància i si està el seu temps. Però un cop arriben al punt, que hi ha l'avituallament, hi ha un avituallament al mig de l'itinerari i un altre avituallament quan arriben una altra vegada al centre Sant Joan les Fonts a la rectoria, doncs tindran el cotxe allà a la vora per si es volen canviar de roba, si doncs, els mitjons li fan mal i se'ls pot canviar. És també un avantatge per a la gent que hi participa.
Esteu escoltant els 5 minuts més, 30 segons i desenvolupem els principals continguts informatius d'aquesta jornada.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ple d'investidura al Consell Comarcal de la Garrotxa. L'Albert Danés, el nou president, promet treballar pel consens i demana generositat a totes les forces polítiques per afrontar els reptes de futur. Ho ha dit en el seu primer discurs com a president del Consell Comarcal de la Garrotxa després de la presa de possessió del càrrec en el ple extraordinari celebrat aquest dimarts. El seu nomenament ha comptat amb el suport de 21 dels 25 consellers. El PSC i la CUP ha votat en blanc, repetint la fórmula del 2023 amb Santi Reixac.
Ha estat la vicepresidenta primera, Gemma Canalies, l'encarregada de conduir l'acte d'investidura d'Albert Danés com a nou president del Consell Comarcal de la Garrotxa. Dos mesos després de la mort sobtada de Santi Reixac, l'alcalde de les Preses ha decidit emprendre el repte amb el suport dels mateixos socis de govern, Esquerra Republicana i Estimem les Planes. En el ple extraordinari d'investidura celebrat aquest dimarts, cap dels partits ha presentat candidatura. Només ho ha fet Junts i els seus socis. La CUP ha valorat la figura d'Albert Danés, de qui ha elogiat el seu tarannà dialogant i de consens demostrat a les Preses.
Aquesta proximitat ens ha permès conèixer de primera mà el seu tarannà com a polític. Una persona entregada, present al poble, implicada en la vida comunitària, en l'esport, en la cultura popular i en els afers municipals. La seva il·lusió, empenta i ganes de fer feina són, sens dubte, elements claus per assumir aquesta responsabilitat i donar continuïtat al llegat d'en Santi.
Pels copaires que han votat en blanc, cal un debat obert en infraestructures claus en mobilitat, medi ambient i educació. Qui també ha votat en blanc és el PSC. Marina Alegre ho ha argumentat recordant que ja ho van fer amb Santi Reixac i advertint que seguiran controlant la gestió de l'equip de govern.
Demanem que el Consell Comarcal sigui realment la casa de tots els garrotxins, un espai de cooperació i d'acords per tirar endavant els projectes que la Garrotxa necessita. Nosaltres treballarem en aquest sentit i estem convençuts que l'Albert Danés, el que segur serà el nou president, ho farà amb el mateix tarannà dialogant, proper i respectuós que tenia el Santi Reixac.
Esquerra Republicana i Estimem les Planes han votat a favor de la proposta de Junts. Les dues formacions han dit que Albert Danés és el millor candidat per mantenir viu el llegat de Santi Reixac. Escoltem el republicà Josep Quintana i el portaveu d'Estimem, Marc Puig.
Des de Junts han proposat la candidatura de l'Albert Danés, que a nosaltres ens sembla que pot ser un bon president per donar aquesta continuïtat tant al tarannà però també amb les polítiques que ens havíem plantejat. Li desitgem tota la sort del món i una mica més,
perquè creiem que el candidat que es proposa des de Junts és la millor persona per mantenir aquest consens que caracteritza la manera de fer i la manera de treballar d'aquest Consell Comarcal.
Junts ha tingut paraules de record per a Santi Reixac i d'agraïment cap als seus socis de govern. El portaveu Jordi Güell ha defensat la candidatura d'Albert Danés amb aquestes paraules.
Albert és l'alcalde de les Preses i coneix de primera mà què significa governar, pensant tant en el dia a dia com en el futur del municipi i també de la comarca. Ha demostrat capacitat de treball, per anar dialogant i una clara vocació de servei públic, amb una sensibilitat especial pel món local i per la cooperació amb tots els ajuntaments.
Doncs bé, què ha dit el nou president del Consell Comarcal de la Garrotxa? Doncs s'ha centrat en la seguretat ciutadana i en reforçar els serveis d'emergència comarcals com a principals reptes. En el seu discurs ha assenyalat que aquests són dos dels reptes, però que n'hi ha molts més que s'hauran de treballar, sempre ha dit, des del consens i l'entesa, perquè, segons ha assenyalat el Consell, han d'haver-hi grans acords.
Albert Danés ha explicat que el Consell Comarcal de la Garrotxa ha de ser una eina al servei dels municipis. Ha recordat que han tomat el repte de presidir-lo per la proximitat amb l'alcaldia de les Preses, per temps i perquè té la certesa que comença una nova etapa. Ha recordat el seu antecessor, que ha deixat un llegat, ha dit que l'interpel·la.
El relleu que avui es produeix ve marcat per la pèrdua d'en Santi Reixac. a qui vull recordar amb estima i reconeixement. En Santi va exercir la presidència amb compromís, proximitat i una clara vocació de servei públic per la comarca. La custòdia del seu llegat ens interpel·la avui i ens marca aquest camí, el de posar sempre al centre les persones i els municipis de la comarca.
Segons Danés, els reptes més immediats passen per garantir la seguretat ciutadana des de tots els àmbits, però especialment en tot allò relacionat amb els serveis d'emergència.
Treballarem les maneres per avançar en temes com la seguretat ciutadana. I també un altre tema important i que avui és d'actualitat és la necessitat d'articular un bon servei d'emergències i de protecció civil amb una mirada comarcal. Per aquest motiu, i perquè és un deure que també tenim com a gestors d'aquests serveis, és dotar tots ells d'un valor públic. Per tant, continuarem treballant des de la cooperació institucional, el diàleg entre els grups polítics i la lleialtat entre administracions. És així com s'han assolit els grans consensos d'aquesta comarca i és així com els hem de preservar i enfortir.
Albert Danés és alcalde de les Preses des de fa un any i mig. Prèviament havia estat regidor d'Esports i Festes en el mandat de Pere Vila. Sempre ha estat molt involucrat en les entitats esportives, socials i culturals del municipi. Ara assumeix la presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa, d'on ha estat conseller de joventut el que portem de mandat, agafant ara el repte de substituir a Santi Rajà.
El Ripollès augmenta la preocupació davant una possible remodelació del mapa sanitari. La possible reordenació del mapa sanitari encén les alarmes al Ripollès. Esquerra adverteix dels efectes negatius que podria tenir aquest canvi sobre l'atenció sanitària a la comarca i defensa la necessitat de preservar el mapa actual que inclou els municipis de Sant Joan de les Abadesses i Camprodon. Recordem que aquest informe portaria aquestes dues zones a dependre de l'Hospital Comarcal de la Garrotxa. En té tots els detalls la Carolina Ríos.
Davant de les últimes informacions sobre el possible nou mapa sanitari que afecta directament el Ripollès, ja que els municipis de Sant Joan de les Abadesses i de la Vall de Camprodon passarien a tenir com a centre de referència l'Hospital de la Garrotxa. Esquerra Ripollès es posiciona fermament en contra d'aquesta reordenació i expressa la seva preocupació pels perjudicis que podria comportar, com ara la pèrdua aproximada d'un 32% d'usuaris. Ens parla Chantal Pérez, secretària de Política Municipal d'Esquerra Ripollès.
D'entrada, preocupació i sorpresa. Hi va haver aquesta intervenció al Consell d'Alcaldies de la gerència i aquí és quan ens assalten totes les alarmes en veure, no? Doncs el que ens expliquen, que és que si se'n van a Sant Joan i la Vall de Camprodon, pràcticament l'Hospital de Can de Bano quedarà desballestat i evidentment doncs, hi haurà pèrdua de serveis, no només per la resta que quedarem, sinó fins i tot una pèrdua de serveis hi haurà també pels que se'n vagin. I pensem que això doncs, hem de lluitar perquè hi hagi una reflexió i que ens expliquin bé primer quin és el motiu, perquè desconeixem quin ha estat el motiu perquè s'hagi optat per aquesta opció. Parlaven dels fluxos i d'això, però sí que és veritat que l'altre dia se'ns van oferir unes dades que ens van dir que eren públiques de l'any 2024, que tampoc reflexen aquest flux tan natural o tan insistent per anar fins a la Garrotxa quan tenim un hospital que pot competir amb igualtat d'oportunitats. Però a més insisteixo, pel que ens van dir, també hi perdrien els habitants de la Vall i de Sant Joan, que es queden sense alguns dels serveis.
En aquest sentit, Esquerra presentarà una sèrie de preguntes al Parlament de Catalunya adreçades al Departament de Salut amb l'objectiu d'aclarir l'abast i les conseqüències d'aquesta reordenació.
Una mica de posicionar-nos, no? Òbviament, en contra d'aquest nou mapa, perquè a més és que no té cap sentit aquesta partició, almenys que ens expliquin el per què o quins beneficis portarien, perquè com que no tenim cap informació oficial, sí que voldríem, i per això fem les preguntes, doncs que ens diguin a veure si és pels fluxos o perquè algú ho ha demanat o exactament per què. Esperem que sigui en breu. perquè pel que ens arriba és una cosa bastant, bastant avançada, per tant ha de ser ràpid.
Esquerra també reclama al Departament de Salut transparència i consens en el territori abans de prendre una decisió que afecta directament la nostra comarca.
I l'altre tema que afecta directament la comarca del Ripollès és la llei d'alta muntanya. El futur dels territoris d'alta muntanya podria viure un punt d'inflexió amb la nova llei d'alta muntanya que prepara el govern de la Generalitat de Catalunya i que recordem, diguem-ne que cobreix de ple el Ripollès, però en canvi no exclou la Garrotxa. Es tracta d'un avantprojecte que vol actualitzar la normativa vigent i adaptar-la a la nova realitat i als canvis que s'han produït en el territori durant més de 40 anys.
Aquesta nova llei es considera pel Consell Comarcal del Ripollès una eina per obtenir més recursos en matèria d'habitatge i eficiència energètica, entre d'altres.
Després de més de 4 dècades, la Generalitat de Catalunya ha fet un pas endavant en l'avantprojecte de la nova llei d'alta muntanya, una iniciativa que vol donar resposta als nous reptes econòmics, socials, ambientals i institucionals d'aquest territori. Aquesta nova llei es troba actualment en fase d'audiència i informació pública i, segons el Consell Comarcal del Ripollès, representa una oportunitat clau per aconseguir més recursos per a la comarca. Ens parla Enric Pérez, conseller comarcal de Cooperació Municipal.
Metre aquesta llei, per exemple, al Ripollès, doncs és dotar-nos de més recursos, per exemple, en matèria d'habitatge, de poder donar suport. Hem de pensar que molts dels municipis que es troben en aquest entorn de l'alta muntanya són micropobles amb molt pocs recursos tècnics i també econòmics, i per tant el Consell Comarcal ha de fer aquest paper de donar suport, i a través d'aquesta llei de ben segur que tindrem uns recursos per dotar-nos de més personal, de més tècnics que puguin fer aquest treball compartit, doncs, en matèria d'habitatge, també a través de l'Agència Ripollès de Desenvolupament, doncs, a treballar aquests projectes que poden tenir un finançament. Estem parlant d'una idea, doncs, que potser ja fa temps que se'n parla, de tenir un hub d'oficis per fer formació en oficis i també en temes d'eficiència energètica.
Amb aquesta nova llei, tots els municipis del Ripollès podran beneficiar-se dels avantatges i dels projectes que es puguin impulsar. La proposta també preveu reduir el nombre de municipis considerats d'alta muntanya, passant de 300 a 144, fet que deixa fora la comarca de la Garrotxa.
Pensar que també els equipaments en alta muntanya, a vegades, doncs, tenim una climatologia molt determinada, les despeses també de manteniment de tots aquests equipaments doncs són majors, i com diem, a vegades en territoris que tampoc és que els recursos econòmics dels ajuntaments siguin molt grans, per tant tot això també ha de venir a donar resposta d'una manera molt transversal a tot el que és la vida de les persones que volem viure, treballar i està en aquest entorn natural de l'alta muntanya.
Una de les principals novetats d'aquesta nova llei d'alta muntanya és la reformulació del Consell General d'Alta Muntanya i la creació d'una oficina tècnica. Aquest nou organisme tindrà com a funcions identificar els reptes i les necessitats del territori, així com elaborar i impulsar projectes innovadors.
A Sant Feliu de Pallerols, l'Ajuntament farà millores a la zona de la pista esportiva. És una de les principals inversions per aquest 2026.
L'Ajuntament de Sant Feliu compta amb un pressupost superior als 2.200.000 euros per aquest any. Pel que fa a l'estat financer de l'Ajuntament, l'alcalde diu que tenen al voltant d'un 40% de deute i que la situació és estable.
Informa Gerard Puigdemont.
Una de les principals inversions per aquest any a Sant Feliu de Pallerols seran les millores entorn a la pista esportiva Quimacases. Després de completar fa uns anys la coberta, ara tenen previst fer altres actuacions. Artur Colomer és l'alcalde.
Principalment es tracta de millorar també els accessos per a persones que tinguin problemes d'accessibilitat, doncs que hi hagi facilitar els accessos. També s'ha d'arranjar, doncs, el punt entre la pista i el camp de futbol, que en aquest cas hi ha una zona que està, que hi havia una antiga rampa i que està en mal estat, i tot això s'ha de treure, s'ha de planar, fer una mica de zona, unes miques de grades.
Sant Feliu de Pallerols té inclòs aquest projecte al Pla Únic d'Obres i Serveis, del qual compten amb uns 440.000 euros. Per als pròxims exercicis també tenen previst fer millores a la piscina del poble i una renovació integral i d'accessibilitat al Firal.
Tenim dues obres més demanades, que van una mica més a llarg plaç, que seria la reforma de la piscina municipal, també, que és una instal·lació antiga i que convé també anar-hi a fer-hi arranjaments i condicionar-ho bé. I una altra proposta, que és la que vam presentar en el post, la del Firal. Una neteja de cara del Firal, una mica de modernització, i sobretot pel tema d'accessos, de facilitar els accessos, doncs, al Firal.
Per aquest 2026, l'Ajuntament de Sant Feliu compta amb un pressupost lleugerament superior als 2.200.000 euros i, segons l'alcalde, tanca en 2025 amb les finances estables.
Ho tenim dintre, estem som una mica més d'un 40% i escaig, tancarem i que bueno, estem evidentment lluny del límit del 75%, i la situació estable és estable, vull dir, els proveïdors també complim, vull dir que estem pagant a 15 dies de comptabilització de factura.
Altres inversions destacades per aquest 2026 són la reforma de la Capella del Roser, l'aigua potable a Sant Miquel de Pineda i l'aire condicionat de l'Escola Rocal.
Anem als esports. L'Ajuntament d'Olot organitza més d'un centenar d'activitats per celebrar la Ciutat Europea de l'Esport del 2026. Les conferències temàtiques, les sessions magistrals i els reptes esportius seran algunes de les novetats esportives per als pròxims mesos, Roger Isern.
Promoure l'activitat física, la salut i la cohesió social són alguns dels objectius de l'agenda esportiva que ha publicat l'Ajuntament d'Olot per celebrar que ha estat escollida com a Ciutat Europea de l'Esport 2026. Enguany, les novetats principals són les xerrades temàtiques sobre salut i educació, entre d'altres, els reptes esportius que volen posar en valor espais a la ciutat ideals per a fer esport i les sessions magistrals que serveixen per fer un tastet de les diferents disciplines esportives, etc. D'aquestes més de 100 activitats, el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sellabona, explica quin és l'objectiu principal i què es vol ensenyar a través de l'esport.
És un espai molt transversal i, per tant, quan parlem d'esport, quan parlem d'activitat física, el que estem parlant també és de benestar dels veïns i les veïnes, de totes les edats, de la salut, estem parlant també de la inclusió, estem parlant d'educació i de formació, estem parlant també de territori i de prosperitat, i per tant el que volem, el que hem intentat, és que en aquesta agenda que avui presentem d'aquest any 2026 hi trobem activitats esportives que puguin donar resposta a aquesta mirada transversal.
L'acte que donarà, per cert, el tret de sortida a l'agenda esportiva d'Olot serà a mitjans de febrer amb la celebració de la tercera edició de la Gala en Valor al Teatre Principal en directe per Olot Televisió. Publicitat, tornem de seguida.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Com definiries a Xàrtic amb una paraula?
El tracte que hem rebut des del primer moment des de l'equip de Xàrtic és proximitat, és generositat, és tracte amb nosaltres, estar el 24/7 pendents del telèfon i agafant-nos la trucada quan ho necessitem. Així que super agraïts per tota la feina que feu.
Truca'ns al 972 29 10 37 o visita'ns a la nova botiga al Passeig d'en Blai número 4, al Firal d'Olot. Ara, des del cor de la Garrotxa.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi al teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Cada infant té el seu propi camí. A l'Escola Petit Plançó l'acompanyem pas a pas. Et convidem a la xerrada Traçant Camins, on descobriràs com la neurociència ens ajuda a entendre, respectar i fer créixer els infants dia a dia. Dissabte 31 de gener i a les 11 del matí, portes obertes a l'Escola Petit Plançó. I si no pots assistir, truca'ns al 972 26 07 12 i et reservarem hora. Un espai per escoltar, compartir i mirar el futur en confiança. T'esperem.
A Ponset Consultors treballem per oferir-te la millor protecció. No perdis temps. Nosaltres fem totes les gestions per tu. La combinació de l'experiència de Ponset i la confiança d'Occident és sinònim de tranquil·litat. Perquè pagar per una assegurança sense servei no té sentit. Nosaltres t'oferim un tracte proper i amb totes les garanties. Vine a Ponset Consultors, Assegurances Occident, a Olot, al carrer Notari Clusells 2 i a Ripoll, al carrer Progrés 1. Telèfon 972 26 67 12.
A la plaça Mercat d'Olot hi trobaràs molt més que parades. Hi trobaràs proximitat, producte fresc, de temporada i de qualitat, directament dels placers de confiança, amb un tracte familiar i proper. I ara, descobreix la nova gamma de productes del projecte Mimba, una proposta gastronòmica sostenible elaborada a partir d'excedents de les parades. Proximitat, diversitat i qualitat. Plaça Mercat d'Olot, el mercat de sempre, amb mirada de futur.
Dos quarts de nou, el nou president del Consell Comarcal de la Garrotxa diu que cal treballar en la seguretat ciutadana i en reforçar els serveis d'emergència comarcals. En el seu primer discurs ha assenyalat que aquests són dos dels grans reptes, però diu que n'hi ha molts més, que s'hauran de treballar sempre amb el consens com a taló de fons.
Treballarem les maneres per avançar en temes com la seguretat ciutadana. I també un altre tema important i que avui és d'actualitat és la necessitat d'articular un bon servei d'emergències i de protecció civil amb una mirada comarcal. Per aquest motiu, i perquè és un deure que també tenim com a gestors d'aquests serveis, és dotar tots ells d'un valor públic. Per tant, continuarem treballant des de la cooperació institucional, el diàleg entre els grups polítics i la lleialtat entre administracions. És així com s'han assolit els grans consensos d'aquesta comarca i és així com els hem de preservar i enfortir.
El president del Consell Comarcal de la Garrotxa ha fet aquestes declaracions després de la presa de possessió del càrrec en el ple extraordinari celebrat aquest dimarts. El seu nomenament ha comptat amb el suport de 21 dels 25 consellers. El PSC i la CUP han votat en blanc, repetint la fórmula del 2023 amb Santi Reixac. El Ripollès continua preocupant i molt una possible reordenació del mapa sanitari. De fet, han cès les alarmes a la comarca esquerra, adverteix dels efectes negatius que podria tenir aquest canvi sobre l'atenció sanitària de la comarca i defensa la necessitat de preservar el mapa actual, que inclou els municipis de Sant Joan de les Abadesses i de la Vall de Camprodon. L'estudi, recordem que s'ha plantejat, proposa que aquestes dues zones passin a dependre de l'Hospital d'Olot.
D'entrada, preocupació i sorpresa. Hi va haver aquesta intervenció al Consell d'Alcaldies de la gerència i aquí és quan ens assalten totes les alarmes en veure, no? Doncs el que ens expliquen, que és que si se'n van a Sant Joan i la Vall de Camprodon, pràcticament l'Hospital de Can de Bano quedarà desballestat.
Paraules de Chantal Pérez, secretària de Política Municipal d'Esquerra Republicana, partit que diu que presentarà preguntes al Parlament. El futur dels territoris d'alta muntanya podria viure un punt d'inflexió amb la nova llei que prepara el govern de la Generalitat.
Es tracta d'un bon projecte que vol actualitzar la normativa vigent i adaptar-la a la nova realitat i als canvis que s'han produït en el territori durant més de 40 anys. Aquesta nova llei es considera pel Consell Comarcal del Ripollès una eina per obtenir més recursos en matèria d'habitatge i eficiència energètica, entre d'altres.
Això ho diu Enric Pérez, conseller comarcal de Cooperació Municipal.
El Ripollès, doncs, és dotar-nos de més recursos, per exemple, en matèria d'habitatge, de poder donar suport. Hem de pensar que molts dels municipis que es troben en aquest entorn de l'alta muntanya són micropobles amb molt pocs recursos tècnics i també econòmics, i per tant el Consell Comarcal ha de fer aquest paper de donar suport, i a través d'aquesta llei de ben segur que tindrem uns recursos per dotar-nos de més personal, de més tècnics, que puguin fer aquest treball compartit, doncs, en matèria d'habitatge, també a través de l'Agència Ripollès Desenvolupament, doncs, a treballar aquests projectes que poden tenir un finançament.
A Sant Feliu de Pallerols aquest any faran millores a la pista esportiva. És una de les principals inversions per aquest 2026.
L'Ajuntament compta amb un pressupost superior als 2.200.000 euros per aquest any. Pel que fa a l'estat financer de l'Ajuntament, l'alcalde diu que tenen al voltant d'un 40% de deute i que la situació és estable.
Tenim dues obres més demanades que van una mica més a llarg plaç, que seria la reforma de la piscina municipal, també, que és una instal·lació antiga i que convé també anar-hi fer-hi arranjaments i condicionar-ho bé, i una altra proposta que és la que vam presentar en el post, la del Firal, una neteja de cara del Firal, una mica de modernització i sobretot pel tema d'accessos, facilitar els accessos doncs, al final.
Atenció al que us expliquem ara, perquè les empreses de Sant Aniol de Finestres pararien els camions a l'hora de l'abús escolar si s'apostés per una ampliació de la carretera.
És el que ha assegurat l'alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres. Diu que aquesta proposta ha arribat a la Mancomunitat de la Vall del Llémena, però diu que el problema que hi ha és que els municipis i plataformes contràries a l'ampliació de la carretera fan inviable que la proposta pugui tirar endavant.
El preu per metre quadrat a Ripoll continua per sota dels 1.500 euros, sent un dels 10 municipis de la província que ocupa aquest rànquing.
No obstant això, des de l'any 2019, el cost en l'habitatge no ha parat de créixer. Fa 5 anys estaven uns 1.100 i 1.200 euros. L'increment es deu per múltiples factors i difícilment es preveu que es reverteixi.
Per cert, que els veïns i veïnes de Sant Joan de les Abadesses podran participar en un estudi de salut pública amb l'objectiu de recollir dades fiables de salut i condicions de vida del poble.
Els voluntaris que s'hi presentin seran sotmesos a un control anual de salut molt específic i dividit en franges d'edat per conèixer la realitat de la població.
La Capella del Roser ja és dels veïns i veïnes de Sant Feliu de Pallerols.
Ajuntament i Bisbat ja han arribat a un acord.
En esports, l'Ajuntament d'Olot organitza més d'un centenar d'activitats per celebrar la Ciutat Europea de l'Esport aquest 2026.
Les xerrades temàtiques, les sessions magistrals i els reptes esportius seran algunes de les novetats esportives per als pròxims mesos.
Mentre la candidatura de Nosaltres Barça aterra al Ripollès, recordem que opta a governar el club, ha fet parada a Ripoll per explicar el seu projecte.
El grup, encapçalat per Víctor Font, ha organitzat una xerrada a la sala d'actes de la UIR per conèixer les inquietuds de la trentena de socis i simpatitzants culers que s'hi han aplegat.
Les 24 hores de muntanya del centre excursionista d'Olot compta amb un total de 61 quilòmetres i més de 2.700 metres de desnivell positiu.
Enguany el centre neuràlgic de la prova serà Sant Joan les Fonts.
Esteu escoltant els 5 minuts més. De seguida traiem el cap a l'exterior, avui amb un altre accident ferroviari, en aquest cas a Catalunya.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Avui els trens a Catalunya estan parats, sense excepció. Com a mínim a Rodalies, després de que hi hagi hagut un mort pel xoc d'un tren de l'R4 Gelida, amb una trentena de ferits, 5 dels quals de caràcter greu, Aniol.
Doncs sí, Joel, com dèiem, aquest accident ferroviari a la línia R4, el despreniment d'un mur sobre les vies a causa del temporal, ha provocat la col·lisió d'un tren entre Sant Sadurní i Gelida. Conseqüència d'aquest xoc, ha mort una persona i una vintena més han resultat ferides de diversa consideració.
Estan aturades totes les línies de Rodalies fins que es confirmi que no hi ha més desperfectes.
Després de la llevantada s'està revisant tota la xarxa, on s'han trobat algunes roques i arbres després que els maquinistes haurien amenaçat de fer vaga.
Així ho ha dit Sílvia Paneque.
A les 9:30 hi ha previst un FECAT amb els representants de Renfe, de DIF, els propis i habituals d'aquest tipus d'incidències, i per tant el FECAT en el seu conjunt, de la Direcció General també de Transports, per fer doncs una rebuda de l'anàlisi d'aquestes marxes blanques de tot el sistema de Rodalies, i per tant en aquell moment veure a la llum d'aquestes dades en quin moment es reprèn el servei.
Això a Catalunya, recordem que aquest accident es produeix dos dies després de l'accident múltiple entre dos trens d'alta velocitat a Còrdoba. S'eleven ja a 42 els morts per aquest accident, mentre busquen víctimes encara entre la ferralla.
El nombre de morts encara pot créixer perquè hi ha 43 denúncies per desaparició de persones que anaven als trens i de qui amics o familiars no tenen notícia.
Han localitzat un home mort que seria la persona desapareguda a Palau-sator durant la llevantada.
El temporal va a la baixa, però es demana extremar la precaució i evitar acostar-se a rius i rieres.
Els pescadors i el govern espanyol acorden flexibilitzar el nou reglament europeu.
El sector ha fet vaga aquest dilluns per denunciar una llei que asseguren que no s'adapta a la seva idiosincràsia.
I el xoc entre Europa i Trump per Groenlàndia sobrevola el Fòrum Econòmic de Davos.
Donald Trump arribarà avui dimecres a Suïssa després d'emetre declaracions i missatges provocadors i havent-se posat a la contra el president Emmanuel Macron.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Previsió del temps de cara a les properes hores. Dani Ramírez.
Finalment s'ha acabat, es va acabar ja, i la tarda, vespre, la llevantada, anomenada Harry, i ara ja és una altra història. Dia ennuvolat, amb alguna clariana. Bé, de moment potser el vespre plou per Lleida, no acabarà d'arribar a Girona, per tant un dia de pausa, d'humitat, molta, molta humitat. Els aiguats d'ahir van ser espectaculars, gairebé 200 litres per metre quadrat a Palamós, Cadaqués també, 230, i els últims 4 dies 300 litres per metre quadrat a Cadaqués, realment extraordinària. Hi van caure 70 litres a Olot de mitjana, segons el barri. També molta aigua al Fluvià, molt i molt crescut. Matinada fresca, matinada sobretot humida i amb alguna petita escletxa, alguna clariana. No veurem gaire el sol, potser estones, però com a mínim avui descansarem pel que fa pluja o nevades al Pirineu, una nevada que també les últimes jornades ha deixat més d'un metre de neu a Vall de Núria, per exemple, al Pirineu Oriental. I de fet, ahir va nevar puntualment cap als 900 metres, al nord d'Osona també. Doncs bé, temperatura aquesta matinada que ha baixat a 6 graus aquí a Olot, també a Banyoles, 6 graus de mínima, 4 a Campdevànol, al Ripollès, o també 4 graus a Vic, on hi ha núvols però no hi ha boira baixa. Boira baixa, per exemple, a Girona. A Girona també uns aiguats ahir espectaculars amb 140 litres per metre quadrat els últims 3 dies. Situació d'un petit front aquest dijous al matí, pot tornar a ploure, pot tornar a nevar una mica cap als 1.200 metres, potser a la tarda s'obren clarianes, la temperatura torna a baixar una mica, divendres una pausa, no ha de ploure, i dissabte al matí arribaria una borrasca atlàntica, poc activa, però podria tornar a ploure o a nevar al Pirineu, sembla que no seria intens.
Les llevantades, gràcies Dani, cada vegada són més habituals i més abundants. Estem prou preparats per poder-les rebre, per poder-les gestionar? Jordi Zapata és observador meteorològic. Què tal, Jordi? Com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Estem prou preparats per les llevantades? Tenim les nostres comarques a punt per aquests fenòmens meteorològics?
Però aquesta pregunta és complexa, perquè tot això depèn de la intensitat de la llevantada, de l'abans que tingui, del nombre de dies que es presenti, perquè aquí a la Garrotxa la gent de pagès sap que les llevantades es mouen sempre amb els números 1, 3 o 5. Vol dir que o dura un dia, o dura 3, o dura 5 dies. En aquest cas, de les que duren 5 dies, que és com aquesta que hem tingut, doncs clar, la quantitat d'aigua que pot caure pot ser més quantiosa que amb una sola d'un sol dia. Per tant, això és molt difícil de concretar. Depèn on t'estiguis. Les zones litorals pateixen perquè són zones d'inundació. Les zones de muntanya, diguéssim, nosaltres ens expulsem l'aigua. O sigui que això és tot molt... la gent de mar tenen més dificultats, és tot molt més complexa perquè tenen precisament el mar, que és com una barrera, perquè en situacions de baixes pressions, com sol acompanyar aquestes llevantades, el nivell del mar puja, tant que amb les baixes pressions el nivell del mar sempre té tendència a pujar, i amb altes pressions, que de fet ara al mes de gener estaríem en una època de minves, una època de baix nivell del mar. Per tant, la façana litoral sempre tindran aquests problemes més importants que no pas la muntanya.
Jordi, dona la sensació que aquestes llevantades, diguem-ne de categoria 5, aquestes que duren 5 dies, cada cop són més habituals. Això és així?
No, perquè sí que és cert que ara hem ensopegat una situació molt favorable en què es desplacin les borrasques que normalment venen de la zona de l'Atlàntic. Normalment es queden aturades o es queden centrades a la zona de l'Atlàntic central, davant de les costes de Galícia, davant de les costes de Portugal, i entren en fronts de l'oest, que a nosaltres no ens aporten gaire res, a vegades ens aporten només que vent. Quan les situacions són favorables, com ara, perquè hi ha un índex negatiu, d'una cosa que en diguem l'índex nau, que està en negatiu, afavoreix que aquestes depressions puguin circular més al sud i es colin. Quan arriben al golf de Cadis, quasi bé sempre tenen tendència a girar, i amb la seva forma de gir es desplacen cap al dintre de la Mediterrània. Aquesta situació la vam encetar ara al desembre, amb totes aquestes dos o tres llevantets que hem anat tenint al desembre, que això no és gaire habitual, però hem estat anys des de Glòria, excepte l'any passat, que vam tenir el mes de març un llevant, no n'hem tingut gaires, per tant, no és que n'hi hagin més.
Jordi, com definiries l'estat dels nostres rius? Estan preparats per aquestes crescudes sobtades?
El que dèiem, sempre nosaltres aquí dalt, a les zones de muntanya, hem de patir més aviat perquè els passadissos, perquè aquestes zones, diguéssim, de travessar els recs, els torrents, les zones de carreteres interiors o pistes que van a cases de pagès, aquestes són els punts que patim nosaltres aquí. Però, en principi, l'efecte més important sol ser a les zones inferiors perquè són zones d'inundació. Pensem una cosa, que el que els pagesos conreuen a les zones del Baix i l'Alt Empordà, aquestes zones més, diguéssim, més en fondo, fort, allunyades de la muntanya, tots són sediments. I aquestes terres tan riques són precisament aportacions de grans èpoques de pluges que han anat dipositant sediments als fons de les valls. Per tant, els que diguéssim, sempre tenen més complexitat amb totes les, diguéssim, amb tot el funcionament d'aquestes llevantades, és les zones inferiors, als fons de les valls.
Jordi, ja per acabar, una mica, què augures per aquest 2026, tenint en compte que l'hem començat així d'engrescats?
Bé, aviam, optimistes de tope, perquè hem de pensar que el tema de l'aigua, ara estava fent una petita crònica del 2025, i el 2025 podríem dir que és l'any de la recuperació hídrica. Hem començat el mes de març de l'any passat amb una quantitat d'aigua que va caure quasi bé. El març i desembre van ser dos mesos que hem superat més de 250 litres, per tant va ser molt bo, un estiu relativament humit, un setembre que també va ploure molt, llavors la secada i una altra vegada aquest desembre amb molta aigua. Per tant, molta aigua a nivell de tots els pantans, a nivell de les fonts, i a més un coixí de neu espectacular. Això, quan hi hagi fusió, seran aportacions als aqüífers brutals. Per tant, tenim garantida aquesta part de, diguéssim, el tema de l'aigua, gairebé segur que aquest 2026 no hi ha d'haver-hi cap problema.
Jordi Zapata, observador meteorològic i naturalista, gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada, t'esperem un altre dia.
Vinga, bon dia, adéu-siau.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Obrim ara la pàgina econòmica perquè les empreses de Sant Aniol de Finestres pararien els camions a l'hora del bus escolar si s'apostés per una ampliació de la carretera. És el que ha assegurat l'alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres. Ha dit que aquesta proposta ha arribat a la Mancomunitat de la Vall del Llémena, però diu que el problema que hi ha és que els municipis i plataformes contràries a l'ampliació de la via fan inviable que la proposta pugui tirar endavant.
Fa uns mesos, la plataforma veïnal per una carretera segura de la Vall del Llémena es va manifestar en contra dels camions de gran tonatge que passen per la via. Segons l'alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres, empreses del seu municipi han presentat a la Mancomunitat de la Vall del Llémena una proposta per evitar que busos escolars i camions es trobin per la G531, que uneix Sant Aniol i Sant Gregori. La casuística és que Sant Aniol de Finestres i Sant Esteve de Llémena tenen indústria, però els municipis que van de camí a Girona, que són Sant Martí de Llémena, Canet d'Adri i Sant Gregori, són més aviat residencials.
Ara han presentat un programa que a l'hora dels busos escolars pararien els camions aquelles dues hores de pujar i baixar el bus escolar de les Planes i el de Sant Gregori. Ja han fet aquesta oferta, però esclar, si la resta de la Mancomunitat no volen que es vagi a carreteres i s'obligui a carreteres a arreglar la carretera, si no volen això, les empreses no estan d'acord a fer l'altre tampoc. Res per res, avui dia no es fa, perquè el representa un costos de tenir dues hores els camions parats cada vegada que hi ha transport escolar. Això és un cost molt, molt gros per a les empreses.
Pel que respecta a la continuació d'aquesta carretera, però per la banda Garrotxina, la que va de Sant Aniol de Finestres a les Planes d'Hostoles, des de l'Ajuntament continuen esperant que la Generalitat els proposi millores de seguretat.
L'administració passa de nosaltres, perquè jo porto com 30 anys lluitant amb el mateix tema. Hi ha hagut un projecte molt important a la carretera de les Encies, que ja estava, el van posar en un calaix perquè no hi havia recursos, i allà està encara, està mort de fàstic.
Segons l'alcalde de Sant Aniol, cal apostar per una ampliació de la via, i més concretament pel voral americà. D'aquesta manera creu que la convivència entre camions, cotxes, bicicletes i busos escolars seria possible i que es milloraria en seguretat.
El preu per metre quadrat a Ripoll continua per sota dels 1.500 euros. No obstant això, des de l'any 2020, el cost en habitatge no ha parat de créixer. L'increment es deu per múltiples factors i difícilment es preveu que es reverteixi. També s'està detectant un canvi en el perfil de les persones interessades en viure a Ripoll. Noves persones arribades a la capital. Es tracta de matrimonis en edat de jubilació que provenen del Maresme buscant un canvi en el seu model de vida. Ha tingut accés a aquestes dades la Laura Segú.
Ripoll es troba dins el rànquing dels 10 municipis de la província que manté el preu per metre quadrat per sota els 1.500 euros, però en canvi suposa un increment que és constant des de fa 5 anys. Un fenomen global que s'ha produït arreu de l'Estat a més o menys mesura, segons posa l'API Josep Maria Franquesa, en què hi ha un desequilibri entre l'oferta i la demanda. En concret, hi ha més gent disposada a comprar habitatge, un fet en gran part motivat per l'increment del preu del lloguer, i a més les revisions de condicions de contracte que s'han de negociar periòdicament no ajuden.
Qui vulgui tenir una mica d'estabilitat a la vida, tampoc li agrada, doncs, cada 5 anys haver d'estar renegociant les condicions dels seus lloguers o haver-se de moure d'habitatge, no? Aleshores, és molt més còmode per la gent poder comprar i poder tenir una vida molt més estable. Això fa que hi hagi una demanda bastant alta, però no surten al mercat habitatges amb la mateixa quantitat. Aleshores, això va empenyent els preus cap amunt.
Pel que fa al perfil dels interessats, s'ha detectat un fenomen d'immigració a causa del pes del cost de l'habitatge i gent que vol canviar el model de vida per viure en poblacions amb un preu de l'habitatge més ajustat. En concret, en el seu cas, ha detectat un increment de matrimonis provenients del Maresme, jubilats, que han decidit, per una qüestió de clima, preu i nombre d'habitants, fer el canvi.
Hi ha persones que poden vendre el seu habitatge en altres poblacions que estan a una hora d'aquí, venen aquí, poden comprar un habitatge molt més econòmic, els hi queden uns estalvis, ells consideren que tenen, guanyen algunes condicions en el sentit de que mantenen uns serveis, unes comunicacions que no estan malament, i a més, doncs, també consideren que climàticament també en viuen més tranquils.
El 2020 el preu per metre quadrat a Ripoll era entre 1.100 i 1.200 euros. Actualment, el 2025 està per sota els 1.500, 1.428 euros. La capital del Ripollès no és, però, dels pobles més buscats. Sobretot ho són els més turístics, com la Vall de Ribes i la Vall de Camprodon. En el cas de Ribes, el preu es troba per sota els 1.700 i encara més el són els dels pobles del voltant. En el cas de Camprodon, ho supera i pot arribar fins als 2.000 euros, com també passa a Llanars i Setcases. Les previsions no són gaire optimistes.
Jo veig com tres vies, o una és que hi ha com una mini, una crisi econòmica, la gent no pot comprar, aleshores els preus baixaran, o bé això, hi ha unes regulacions que fan que no sigui atractiu comprar habitatge com a inversió o segona residència, aleshores també ja hi haurà, baixarà la demanda, o bé trobarem sistemes i sòl per construir de manera més ràpida, que també algunes ciutats com Barcelona han fet alguns edificis que han fet a través de contenidors reciclats, que han pogut fer construccions plurifamiliars d'habitatge en poc temps, no? Però en general els municipis van escassos.
Franquesa recorda que aquest sistema de construcció d'obra nova continua sent lent i que pot allargar-se entre un i dos anys.
Marxem ara cap a Sant Joan de les Abadesses perquè els veïns i veïnes del poble podran participar en un estudi de salut pública que té per objectiu recollir dades fiables de salut i condicions de vida del municipi. Els voluntaris que s'hi presentin seran sotmesos a un control anual de salut molt específic i dividit en franges d'edat per conèixer la realitat de la població. La intenció és començar a seleccionar voluntaris durant el mes de febrer. Martí Palau.
Sant Joan de les Abadesses participarà en el Giroestudi, un estudi de salut pública de l'Observatori de la Diputació de Girona que permetrà recollir dades específiques sobre salut, entorn i condicions de vida de la població. El projecte s'anirà desenvolupant a diferents punts de la província i a Sant Joan està previst per la primavera. Parla Vanessa Pau, regidora de Salut de l'Ajuntament de Sant Joan.
És important que hagin triat Sant Joan perquè fins ara ho feien sempre a grans ciutats. Però ara han vist doncs, que és important també veure què passa a petits pobles, a pobles de costa, a pobles de muntanya, i per això, doncs, bueno, entre això ens han escollit a nosaltres.
L'estudi necessita de la implicació activa dels veïns i veïnes de Sant Joan, que hauran de presentar-se voluntaris per fer l'estudi. Això permetrà tenir dades molt fiables sobre la situació de la vida al municipi i servirà per saber si, per exemple, hi ha algun tòxic entre la població o si cal actuar en qualsevol altre àmbit. Els resultats es dividiran per franges d'edat.
Se'ls farà una entrevista, ja se'ls farà la primera analítica, on també es miraran tòxics mediambientals, se'ls miraran coses bioquímiques, se'ls pesarà, se'ls medirà, se'ls demanaran moltes preguntes, i llavors, em sembla que és cap al juny i a l'octubre, no tots, vull dir, el que vagi al juny era a l'octubre, així, un cop l'any se'ls farà aquesta revisió, i això s'irà fent un cop l'any. La idea és fer-ho 10 anys, que no cal que tothom s'impliqui 10 anys.
A finals d'aquest mes de gener, els veïns començaran a rebre cartes on se'ls explicarà el projecte, i a mitjan febrer ja s'iniciaran les trobades amb els seleccionats.
Esports, la candidatura de Nosaltres Barça que opta a governar el club ha fet parada a Ripoll per explicar el seu projecte. El grup encapçalat per Víctor Font ha organitzat una xerrada a la sala d'actes de la UIR per conèixer les inquietuds de la trentena de socis que s'hi han congregat.
Bàsicament el que nosaltres portem temps treballant i estem contents perquè cada dia falta menys que sigui així és que el Barça pugui tornar a ser de la seva gent. Creiem que és imprescindible que el lideratge del Barça, en comptes de ser personalista, de que tot es treballi des d'un punt de vista molt presidencialista i molt personal, puguem ser un club que al final representa tota la seva gent i assegurar que posem el soci com a prioritat principal i que això al final ens permeti el que volem als culers, que és guanyar.
Les 24 hores de muntanya del centre excursionista d'Olot compten amb un total de 61 quilòmetres i més de 2.700 metres de desnivell positiu. Enguany, el centre neuràlgic de la prova serà Sant Joan les Fonts. Des de l'organització esperen poder reunir unes 250 persones durant el cap de setmana que va del 31 de gener fins a l'1 de febrer. Escoltem, el president de l'entitat és Enric Soler.
Etapes, per tant, tenen una durada de 5 hores, 4, 5, 5 i mig, 6, i depèn de la distància, no? Això ja no ho podem calcular exactament nosaltres, clar, són punts, són voltes, i que té la seva distància i si està el seu temps. Però un cop arriben al punt, que hi ha l'avituallament, hi ha un avituallament al mig de l'itinerari i un altre avituallament quan arriben una altra vegada al centre Sant Joan les Fonts a la rectoria, doncs tindran el cotxe allà a la vora per si es volen canviar de roba, si doncs, els mitjons li fan mal i se'ls pot canviar. És també un avantatge per a la gent que hi participa.
Ho deixem aquí. Gràcies per seguir-nos. Bon dia a tothom. 5 minuts més.